Per saludar aquesta hora del matí en Jordi Ornó. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, no sé si dir-te bon dia o bona nit
sí,
però bé, bon dia.
En Jordi, que
bon dia a tothom.
En Jordi, que ve quasi del sofà de la tele aquí, sense passar pel llit. Quasi, quasi.
Un cop de cap sí, sí. Que sempre es fa, perquè... Ja ha acabat a 6:15 de la matinada del dematí, per tant, fins ara una estoneta ja...
T'hi poses i quasi ja despertador, fas volta a volta i ja el despertador ja sona,
eh? Sí, això és com la truita francesa, volta i volta i el pat.
Molt bé, doncs ahir cerimònia dels Oscars i com cada any fem que en Jordi ens vingui a explicar com va anar aquesta cerimònia. Havíem fet una travessa 5 de 8. Està bastant bé, eh?
Sí, però és el que... Això, bueno, ja hi arribarem, ara. Sí. Fem el comentari...
Anem...
Però és que, com que tampoc sé el temps que hi ha avui...
No farem, sí, uns 15 minuts.
Sí,
15
com
minuts.
Si fos el temps del cine menys, normal, però va adelantar. D'acord. Bueno, doncs, la cerimònia. Degut al que l'any passat la fórmula de que no hi hagués presentador, doncs els hi va anar bé, doncs aquest any han repetit fórmula.
I què tal?
Bé, no, com que han repetit fórmula, doncs era el mateix esquema de l'any passat. El que jo aquest any crec que hi ha hagut un excés de temes musicals. Aviam, en els Oscars ja hi ha 5 cançons nominades a la millor cançó. Hi ha 5 bandes sonores, eh? I a més hi ha el moment inicial... que, com que ara no hi ha els presentadors típics que fan aquell speech al començament, que van parlant de tots els actors, dels directors, ara no, ara comença la gala amb un musical que normalment, que almenys aquest any, la Jani Limonae va dedicar... bueno, ell i els seus acompanyants del cos de ball varen dedicar els diversos títols que estaven nominats a l'apartat de millor pel·lícula, van composar un tema, que era el que va obrir la gala. Llavors, sembla que això de que no hi hagi presentador els hi ve una mica tenen el coquet aquell de que falta, i van aparèixer l'Steve Martin i Chris Rock, dos presentadors dels Oscars mítics, perquè era en Steve Martin els ha presentat diverses vegades, i el Chris Rock, un actor que també quan els ha presentat ha estat potent. Aviam, els dos varen sortir junts, els dos varen ironitzar sobre el fet de que no hi hagués presentador. Els dos varen aprofitar que sortien allà per recordar que ells havien estat presentadors i que trobaven a faltar el ser-ho, i varen aprofitar que eren allà per fer el que faria un conductor de la gala, parlar dels actors, parlar dels directors, parlar-los-hi directament. Més curt, això sí, més curt, però... ja aquest any ja ens ho han col·locat.
Però això estava en guió, vols dir, o va ser improvisat?
No, era... a la gala dels Oscars penseu que és molt difícil que hi hagi una cosa improvisada llarga, o sigui, pot ser improvisat en un moment determinat, una frase i tal, però llarg com aquest parell que varen fer-ho, no. Això era
ja en
previsió de que poder un altre any i tornarà a haver-hi presentador, no ho sabem, però aquesta introducció va bé. Però clar, llavors hi va haver tota una sèrie d'actuacions que eren més dignes dels MTV o dels Grammy que no dels Oscars, perquè no tenien res a veure amb el cinema, perquè Eminem va sortir a rapejar i això sí, tot el Dolby Theater dret, perquè, bueno, ja, però no tenia un contingut prou adient com per posar-lo en allà.
Però escoltava que havia aquesta cançó que va cantar, l'havia de cantar com li tocava, perquè havia estat, no sé si havia estat una de les cançons guanyadores...
No. Bueno, no, no, perquè...
Fa temps, de fa temps. I no li havien deixat cantar perquè van dir que volien que canviés la lletra. I ell va dir que ni pensar de canviar la lletra.
Doncs, no.
I ara,
ens l'han col·locat en la pitjor gala que podia ser.
Escoltava avui que ho deien al Matí per Ràdio.
Ens l'han col·locat en la pitjor gala que podia
ser. Era una compensació del dia que la van deixar cantar.
Doncs s'han equivocat. Si ja llavors no va poder ser, aquesta vegada no tenia cap sentit. Perquè, a més, va actuar... després d'un clip on hi havia cançons mítiques de cinema. O sigui, era un clip on hi havia Ghost, on hi havia Titanic, fragments de 30 segons de totes aquestes pel·lícules amb la seva cançó, que bueno, i clar, i després resulta que canvies totalment d'estil i fiques en aquest. Bueno, sobre gustos colors.
Això és el que deien.
Sobre gustos colors. Si era una compensació...
Sí,
pues,
ho han venut així.
Doncs poder el lloc no era l'adequat posar-lo darrere d'aquest clip, perquè, en fi, mira... Llavors, l'In Memoriam, hi eren tots, evidentment, sí, no se'n van deixar cap, l'últim, en Kirk Douglas.
Mm-hmm.
Jo primer com a veure... No, això aplaudeixen al final.
Ah.
Sí, no, aquí no. Aquí no, tot és en silenci, tot és molt... Això. I ja el posen al final, quan, amb una mica de visió, perquè quan és al final i s'acaba, llavors és quan aplaudeixen. Mm. Però, bueno...
Bueno, de fet, ja li tocava ser l'últim.
Ja li tocava ser l'últim, però el Kobe Bryant va ser el primer.
Ah.
El Kobe Bryant va ser el primer. Mm. Bueno, aquí la Billie Eilish va cantar una versió... Si no és perquè jo ja m'havia anat mentalitzant que havia d'aguantar fins a 5:45, ja m'hagués adormit a la butaca.
Mm-hmm.
Bueno, però en fi... aquí no va passar com amb els Goya que havien d'ensenyar en el pianista perquè per algú l'havien contractat. No, allà anaves veient en els homenatjats, perquè ja no hi eren a l'immemòria, i senties la veu de la Billie Eilish cantant aquesta versió de Yesterday. En fi, això és pel que fa al ritme. Jo trobo que en aquí, si haguessin eliminat algun tema musical, doncs poder haguéssim anat més de cara al gra i escoltar les cançons que tocava, perquè esclar, les cançons les va defensar cada un. L'Elton John, la Cynthia Erivo, els de Frozen, els de Frozen que van sortir, totes les cantants que han traduït la cançó en els seus diferents idiomes, que per això hi havia la Gisela. Hi havia la Gisela, i esclar, llavors la cançó la varen anar cantant a mesura que anaven fent estrofes, anaven passant per cada una de les cantants que a cada país havia fet la seva versió. I bueno, quan va arribar aquí la Gisela, doncs va fa gràcia perquè varen posar-hi Castilian. La Gisela cantava en castilian.
També.
En fi, això és la cerimònia. La cerimònia és com sempre, vull dir que ja no hi ha res per inventar, tot ho està. Anem als premis. Aquest any els premis, hi ha hagut la sorpresa final, que és aquella sorpresa que quan tu tens una travessa davant i tens que 13 resultats encertats i te falten els dos últims, el 14 i el 15, però són d'aquells que, aviam, que sigui un 2, per exemple, és impensable per la quantitat de variables que te donen, pam, i tots dos surten un 2. Doncs clar, fins a la millor pel·lícula internacional, tothom ho havia encertat, perquè eren els més... hi havia algun que podies tenir el dubte si la Scarlett Johansson aquí, si la Renée Zellweger allà, però per lo de més gairebé tot estava al peix menut. Però clar, quan vam arribar al tema de director, clar, el director que sigui el coreà tampoc ens ha d'estranyar, perquè quan una pel·lícula està nominada a la millor pel·lícula internacional i li donen, el millor director també li poden donar, perquè és un reconeixement, però clar, quan va arribar la pel·lícula amb el planter de títols que hi havia, perquè clar, de pel·lícules n'hi ha 10 denominades, No. I bé, també va guanyar Parassi 2. Que, jo us dic una cosa, encara em sembla que l'estan passant a alguna sala. Si algú se li ha passat, doncs que no se la perdi, perquè se'n donarà compte del per què ha guanyat. Jo, no. És la meva opinió, eh?
Però m'imagino que a partir d'ara la tornaran.
Sembla que encara s'està projectant en alguna sala, clar, amb sessions residuals, però ara el que podem fer és tornar-la a passar amb sessions més àmplies. Mm. Però bé, és una pel·lícula molt... A veure, és que és rodona. És rodona perquè té de tot. El que passa és que, clar, està parlant en coreà i els coreans a la gala no parlaven anglès. Hi havia una traductora que, inclús, en aquella noia li havien d'haver donat l'Òscar a la traducció. Perquè, clar, no va sortir una vegada a traduir el que deia el director amb la pel·lícula internacional. Va haver de sortir per el guió, per el millor guió, i, a més, després per el millor director i per la millor pel·lícula. I, esclar, havia de traduir a la majoria de l'equip que anava parlant en coreà i anava donant agraïments. Que va estar molt bé, perquè aquest director va fer el seu propi homenatge a dos nominats, com Martin Scorsese i Tarantino, que ell va dir que Scorsese era el seu mestre i Tarantino el seu promotor, perquè diu que Tarantino, quan promou títols, sempre promou títols asiàtics, i de la seva filmografia, tots. Per tant, els hi va... I a més, hi vas veure molt bon rotllo. Molt bon rotllo, perquè, com que la pel·lícula de guanyadora se n'ha anat a mils de quilòmetres, allà no hi havia cap vendetta entre els estudis i les productores de Hollywood. I ja està, vull dir que l'important d'aquesta gala ha estat la sorpresa, el sorpasso, que per primera vegada amb 92 anys una pel·lícula que no és parlada en anglès guanya el títol a millor pel·lícula de l'any. Això va passar una vegada amb una pel·lícula francesa que es deia The Artist, però The Artist era muda. Per tant, com que era una pel·lícula muda, ja no es va considerar de parla no anglesa, es considerava de parla no res. Ara, això sí, de nacionalitat francesa, i va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula aquella. Però és l'única vegada que s'hi podria acostar una mica al fet de que la pel·lícula de parla no anglesa també guanya el de millor pel·lícula. L'any passat, Roma també se'n parlava i al final se'n va quedar sense.
Ara, que una pel·lícula guanyi dues i una pel·lícula guanyi dos apartats de pel·lícula tampoc havia passat mai.
No, esclar que no, perquè és la primera vegada que una pel·lícula de parla no anglesa, o ara se'n diu internacional. Doncs el guanya, per tant, esclar que no havien coincidit mai. Perquè no, 92 anys sense... Bueno, 92 no, perquè aquest premi es va incorporar no sé cap a quin any, però que el premi del cinema internacional es va incorporar més tard. Però bé, és igual. Amb tota la història de l'acadèmia que hi ha aquests premis, que el de millor pel·lícula ja ha estat des del primer dia, doncs aquesta els coreans se n'han endut l'honor de ser la primera nacionalitat que s'emporta l'Òscar a millor pel·lícula de l'any cap a casa.
També veiem que els grans derrotats estan Netflix, perquè no ha aconseguit res de res. Això, totes les candidatures que tenen...
Netflix se n'ha emportat algun documental, Netflix se n'ha emportat l'actriu de repartiment amb Laura Dern, que per històries d'un matrimoni... En fi, no és... Però, esclar, Netflix apostava per l'irlandès no hi entra prou massa bé. I llavors, bé, el que sembla ser és que Sam Mendes també és un enfant terrible del Hollywood establishment. I això també, almenys, semblaria que podria ser que hi hagués hagut algú que no el votés perquè, a part que és britànic, i sempre hi ha les seves reticències.
És curiós perquè no m'havia donat compte i he tingut en aquí tot allò de les, la travessa i les diferents categories, i avui està, com està mirant també els premis, aquestes dues categories, que suposo que tu m'ho sabràs explicar, millor, millor so i millor muntatge de so. El que fa el so també l'ha de muntar, m'imagino.
No,
o no el munta el so.
Aviam, els equips tècnics d'una pel·lícula se'ls hi encarrega la tasca de localitzar els sons, localitzar els sons adients per a la temàtica que va la pel·lícula. Per exemple, aquest any la pel·lícula que ha guanyat el so, l'edició del so, era Le Mans 66.
Sí.
Doncs l'equip d'aquesta pel·lícula va haver de buscar sorolls, sorolls de pneumàtics, però de l'època de l'any 66. Clar, això és una tasca d'investigació i tal. I llavors l'altre Òscar és inhibir aquests sons dins de la narrativa de la pel·lícula. O sigui, barrejar-los. Mm. Però, clar, els que els barreja, el seu mèrit és barrejar-los i prou.
No és el mateix equip?
No.
El que fa el so i el que busca no és el mateix equip d'una pel·lícula? O hi ha un equip que se'n cuida d'això i l'altre equip que se'n cuida d'això i l'altre?
Sí.
Vull dir, no hi ha un equip de so i se'n cuida de tot el que referent al so.
Igual, hi pot haver-hi alguna persona que... Però l'equip que busca els sons ja està treballa contínuament buscant els sons adients per la pel·lícula, i els de el muntatge de so ja estan inhibint-los en el guió. O sigui, que busquen els sons adients per la pel·lícula treballen a partir de la tècnica que hi ha en la pel·lícula, i els que els barregen treballen a partir del guió. Clar, però veus, Le Mans 66 va guanyar el premi en aquests que busquen els sons, però en canvi no va guanyar el del muntatge de so, que el va guanyar 1917.
1917.
Per què? Perquè poder la localització dels sons de 1917 no era tan complicada, però barrejar-los amb aquella pel·lícula en plano seqüència, sí. Pues, aquesta és la diferència, que jo tampoc he entès massa bé que hi haguessin dos categories. És l'única categoria tècnica que té dos Oscars.
Dos Oscars,
pues, bueno, de sempre que ha sigut així.
Molt bé, després també una altra curiositat era això, que penso que és la primera pel·lícula sense números, el 1917, que opta uns Oscars. Que no té lletres, no té lletres. La primera pel·lícula en números.
Que opta els Oscars.
Els Oscars.
Sí, que opta els Oscars.
Que era una de les curiositats que posen.
Jo ara estic pensant en títols que només són números, però esclar, no van estar nominats als Oscars.
Els Oscars, deien que era el 1917, era la primera pel·lícula que arribava als Oscars només de números, sense cap lletra.
Sí, sí, sí.
És una de les curiositats.
És possible. No, jo, esclar, estava pensant en títols que tenen només números, però esclar, no han estat nominades als Oscars.
Molt bé, doncs anem amb la travessa que ens va fer en Jordi el divendres passat, i teníem 8 apartats.
Un incís, perdona, me va saber greu que Klaus no guanyés.
Et
vaig dir jo de que si s'han atrevit a donar l'Oscar a Paràsitos, també s'havien d'haver atrevit a escombrar d'una vegada en aquests estudis que només fan que entregues noves de títols que els hi han resultat un gran èxit,
sí.
I van a lo segur. Home, arrisqueu una mica.
Sí.
Arrisqueu una mica.
Aquí estaria bé.
Doncs no. Aquí han anat per lo clàssic, i Toy Story 4, i apa, avall que fa baixada. Doncs aquí jo me va saber greu per Klaus, i no per Klaus, perquè qualsevol de les altres que estaven nominades... era una proposta atrevida i valenta per saltar-se ja aquesta dictadura dels estudis Disney-Pixar, que sembla ser que si no hi són ells, no hi ha ningú. Afortunadament, Frozen no se'n va emportar la banda sonora, perquè ja cada any és igual, també.
Molt bé, la millor pel·lícula en Jordi ens havia posat era Ser una vez Hollywood,
sí,
i la triomfadora ha estat Paràsit. Doncs que aquesta no te l'haguessis pensat mai, potser, no?
Aviam, com a millor pel·lícula, no, perquè ja comptaven que ja li donarien el de pel·lícula de... Aviam, si hagués sigut fet en anglès, t'hagués dit, és possible que sí. Però clar, set en coreà... Però bueno, és igual, la pel·lícula és extraordinària, eh? No, no us ho... Si podeu, no us ho perdeu.
Bé, en la millor direcció és el director que ha guanyat el de Paràsitos i t'havies apostat per en Sam Mendes. Per 1917. Aquests són els dos que no has encertat. Ens en anem ara a l'apartat dels actors. Aquí sí que l'has clavat.
Aquí l'has clavat. Aquí els clavava, gairebé els clavava tothom, eh? No, no ens hem pas de posar un mèrit que no tenim. Perquè amb algun petit dubte, que quan tu em vas dir el comodín, et vaig dir, home, a la millor actriu, a l'Scarlett Johansson també li podríem posar el doble, tant coses que quan me vas parlar del doble, va estar freca, entre la Renée Zellweger i la Scarlett Johansson. Però esclar, algú va dir, amb raó, que la Renée Zellweger, amb la seva interpretació, aguanta tota la pel·lícula, aguanta el pes. En canvi, la Scarlett Johansson necessita la rèplica de l'Adam Driver per mantenir aquesta atenció de la interpretació. Però bé, és una interpretació també extraordinària, la de Història d'un matrimoni.
Bé, doncs, com dèiem, el millor actor, Joaquin Phoenix, per Joker, aquest... ja quasi en un dels favorits.
Aquest, sembla que...
La millor actriu també estava molt cantada, també tothom semblava, com, perquè l'han aixecat molt la setmana abans dels Oscars per l'estrena, la pel·lícula aquesta de la Judy Garland, la història de la Judy Garland, la Renée Zellweger.
I la Laura Dern, d'actriu de repartiment, que ja ho he dit, és
Històries del matrimoni.
La producció de Netflix, Històries del
matrimoni. I en Brad Pitt, per ser una vez Hollywood.
Res a dir, tots dos.
Tinguent dues bèsties pardes al costat, com és Al Pacino i Joe Pesci.
Sí, però ja et vaig dir jo, no ho tenien massa bé, perquè siguent dos... bèsties pardes, com tu els hi dius, però de la mateixa pel·lícula...
Exacte, és el bot dividit que explicaves tu.
El bot dividit. I no sé si pel·lícula internacional també el vam ensopegar.
Sí, per a Paràsitos.
Aquesta
sí,
jo estava inconvençut. I la d'animació no vam fer porra, però jo també hagués apostat. A toro passat, ja t'havia dit que hagués apostat per claus.
Vam posar claus.
Doncs
sí, eren les 8 que teníem. Teníem millor pel·lícula, millor direcció, els actors, i després vam posar, com que hi havia les dues d'aquí, vam fer aquestes categories. Vam fer la d'internacional, que tu vas posar Paràsitos, i vam fer la d'animació, que tu vas posar claus. Vull dir, d'aquestes has fet 5 encerts de les 8 que vam seleccionar.
Me sembla que són els 5 encerts que, si haguessin de repartir diners per la gran quantitat de que ho han encertat, ens tocaria que ens tornessin els calés i prou.
Molt bé, doncs així és com va anar tota aquesta gala, aquests Oscars 2020. No sé si queda ja algun premi més, s'han donat tots els importants, les gales s'han fet totes. L'Oscar és la que tenca o encara queda algun...
Teòricament els Oscars és la que tenca, però és que aquest any han vingut molt aviat. I no sé si se n'ha quedat algun... de penjat, que ho fan amb un altre més tard, perquè esclar, calculaven que els Oscars vindrien.
Els Césars els han donat, els de França?
És que saps què passa? Hi ha premis de cinematografies locals que quan els donen amb la repercussió que tenen, per exemple els Goya aquí, perquè són d'aquí, però tu te'n vas a França, a Itàlia, a Alemanya, si no és pas un actor, per exemple en Banderas, que és ja de fama internacional, no en parlen, perquè són premis locals a nivell de cinema. Ara els Césars, jo diria que sí, perquè em sembla que aquests premis propers me sembla que els han donat tots. No t'ho voldria assegurar, però jo diria que sí. El que pot faltar és algun d'aquests que es donen paral·lelament als Oscars. Per exemple, ahir mateix es donaven també els anti-Oscars,
els Razzi, sí.
Que bueno, la palma se l'han portat Cats amb totes les categories. Llavors els Spirit Award, els premis del cinema independent, que els van donar abans d'ahir. Clar, tots aquests, com que van a remolc dels Oscars, perquè també les pel·lícules, moltes d'elles també hi van, doncs ja es fan. I jo dels premis aquests...
El César, el 28 de febrer.
Els Césars no han canviat la seva data, perquè en condicions normals aquesta seria la data que el dilluns següent tocarien els Oscars. Per tant, els Césars no s'han mogut. Molt francesos, ells.
És que hi ha llocs que potser tenen més fama, els, per exemple, a França, els festivals que posen els mateixos premis. Direm a Alemanya, la Berlinae, a França, el Cannes. Més que pas els premis que...
Exacte. Aquests llocs on hi ha... I Espanya, Sant Sebastià, té més projecció internacional Sant Sebastià que els Goya. Però això passa en aquestes cinematografies que els premis són més antics que l'acadèmia. Si tu te mires els premis cinematogràfics d'aquests països, tots són muntats i es van iniciar abans de que l'acadèmia muntés els seus premis.
Els César són els 45 anys, no sé si coincideix també amb el...
Cannes, pensa que el Festival de Cannes va néixer després de la...
60 o 70,
portant. De la Segona Guerra Mundial, perquè, com a resposta a Venècia, que Venècia és el més antic, i que es va muntar com a propaganda d'en Goebbels i en Mussolini. Clar, llavors, els francesos que competien al Festival de Venècia amb aquella innocència de dir el jurat ens valorarà, se'n van donar compte que allà el jurat no valorava res. Trucava en Goebbels o en Mussolini, aquella pel·lícula i aquell director i aquells actors. I els francesos, que s'hi posin fulles. Els francesos se'n van anar i van començar a rumiar què podrien fer per fer la competència a Venècia. I al cap d'un parell o tres d'anys, o després de la guerra, van començar a treballar a Cannes. Per què? Perquè Cannes, la Costa Blava, punt de turisme, i el maig, perquè així avançaven ja la temporada turística. Però la resposta a Cannes és així. I els altres són com a conseqüència d'una setmana internacional de cinema que quatre amics organitzaven i després la cosa va creixent i deriva en festival internacional.
Molt bé, doncs Jordi, un any més ben dit, agrair que quasi hagis passat del sofà de la tele aquí a la ràdio per explicar-nos com va anar aquests Oscars, aquesta cerimònia, i també hem comentat la travessa que m'ha fet. Doncs Jordi, moltes gràcies, i ja t'emplacem per divendres. Aquí ja tornem a obrir el cinema Paradís. I suposo que també el programa de cine, alguna pinzellada se'n farà també dels Oscars.
Sí, repassarem tots els premis que hi ha hagut, perquè, esclar, els tècnics aquí no n'hem parlat, però també, esclar, els Oscars tècnics també tenen la seva importància, sobretot en pel·lícules que no poden optar a Oscars d'interpretació.
Exacte. Jordi, doncs vinga, ens escoltem i tornem a ser-hi divendres.
Doncs molt bé, bon dia i fins divendres. Adéu-siau.